quedem aquí embaladits, ens quedem embaladits escoltant aquesta gravació, el bé que sona. Bon dia, Carles Torres, què tal, com estem?
Bon dia, Gelial, feliç de ser aquí amb vosaltres. I també aquesta peça musical que comença la secció és bastant punyent, per això, per escoltar-la tranquil·lament i trencar amb la nostra veu i amb la nostra secció. Però bé, és una cosa que hem de fer, de veritat, que sí. No podríem escoltar tot el concert sí. Un dia. I fer això, començar les això.
A mi m'agrada, hi ha aquestes emissores de ràdio, no? Com Ràdio Clàssica, per exemple, no? que vas conduint i no parla. Estava escoltant, normalment agafen bones peces,
sí?
Bones gravacions, i llavors vas conduint i dius, bueno, me quedo el cotxe esperant a veure quina peça és, perquè m'ha agradat molt.
No ho diuen.
No, sí, ho diuen al final, no? Ho diuen al principi i al final, no? I llavors doncs, està molt bé, perquè de vegades necessites això, que algú et posi bona música, en aquest cas música clàssica, uh-huh. Bones gravacions, gent que en sap, i dius, i això quina peça serà, de quin compositor i tal, quina gravació, i et quedes allà, no?
En tot cas, jo el que proposava és que a la nostra secció, a la meva secció, no parles ningú, jo, exacte, vull dir que, però evidentment m'encanta escoltar Radio Illa amb el cotxe i sentir-vos a vosaltres, a tu i a Pep i tota gent que ve aquí. Convidats i que portau, i jo proposava la meva secció, que algun dia, doncs, començaràs la música i no paràs fins a les 10, i que tu després diguessis gràcies, Carles, fins a la pròxima setmana. I ja està. Seria una molt bona secció, aquesta.
Seria com ara que se celebren 100 anys del surrealisme.
D'acord.
Seria com una, en aquest cas, com una acció situacionista, que
un artefacte, una cosa a dir,
una performance.
Això, una performance.
Vinga, va, de què va avui l'espai, aquest sobreviure al català?
Mira, la setmana passada vam parlar d'objectes que el nom del qual provenia de llocs. Recordo que l'últim que vam parlar
sí.
Era persiana.
Sí,
d'acord?
Sí,
que a vegades
sí.
Jo tenim a casa una persiana i no som conscients que la persiana ve de Pèrsia, la paraula. I avui volem parlar més o menys del mateix, però en comptes de noms de lloc, de situacions, objectes, menjars... o verbs que tinguin origen en persones, en noms de persones. Moltes vegades són inventors aquests objectes o, diguem, per situacions X de la vida es veuen mesclats per el seu nom i es veuen relacionats amb aquest objecte. Per exemple, abans de començar a fer diguem, la secció en si, exemples del que estic dient és Louis Braille, és una persona, diguem, mitjan segle XIX, que va crear un sistema, diguem, de lectura tàctil que ajudava les persones cegues a poder llegir un text. Una Rebeca, aquesta peça de roba tan coneguda, que és molt divertit que sigui el nom que coincideixi en la pel·lícula d'Alfred Hitchcock, la protagonista de la qual duia aquesta peça de vestir. D'acord? I a més és bastant familiar això de... Ara, aquest temps que fa fred, però comença a fer la calor, el sol... Dius una Rebeca.
Perquè... Ara en diem Rebequeta.
Rebequeta, exacte. Aquest diminutiu tan carinyós, tan familiar. A vegades també tenim molts noms de malalties, que per això s'escriuen en mayúscula, perquè són
sí.
Noms... Alzheimer, per exemple, escrivim...
Tobret.
Exacte, tot això ho escriu en mayúscula, no perquè sigui la malaltia en si, sinó perquè és la persona que la va inventar. I és el nom que porta. En tot cas, això són exemples del que coneixem com epònims. És a dir, noms... d'objectes, situacions, etc, que tenen un origen en un nom de lloc, en un nom de persona, etc. I el que et volia proposar, cosa que estic segur que acceptaràs perquè a tu t'agrada molt jugar...
Sí, sí. No ho esteu veient, però m'està apuntant amb una pistola.
Sota la taula, en tot cas. proposar-te dues paraules, dues opcions, i que tu triïs quina trobes que té origen, quina de les dues té un origen amb el nom de persona.
Quantes me'n faràs?
Te'n faré, així, legals, això és important aquesta dada, legals te'n faré 6 o 7. I d'il·legal, una.
Molt bé.
Et sembla bé?
Vinga, va.
Començant per una planta que, diguem, a mi m'agrada molt, és una planta llenyosa de família de les nictaginàcies. La bugambília, d'acord? Bugambília
sí.
O salsitxa. Quina paraula trobes que ve d'un nom de persona? Salsitxa o bugambília? Salsitxa o bugambília?
Ostres, tu... Saps que... No en tinc ni idea, però deixa'm mirar.
Salsitxa,
pensa... De persona, eh?
Sí, és a dir, de, en aquest cas de llinatge, que donàs nom... és a dir, tu t'imagines alguna persona inventant-se la salsitxa? O t'imagines una persona donant nom a la planta de la bougainvillea?
Clar, la bougainvillea és una planta que ja és molt comú, que és preciosa, m'encanten les bougainvillees. La salsitxa... Mira, et diré salsitxa.
I com es deia el nom de pila? A Antoni Salsitxa, per exemple?
No,
Joan
però estava pensant en anglès, sausage... no ho sé. O sigui que m'he equivocat.
Aquesta persona va néixer el 1729 i va morir el 1811. És un navegant que es deia Louis Antoine de Bougainville, que és el que va portar, al qual atribueixen la importació de la planta d'Amèrica cap a Europa.
Mira, tot això ho havia contemplat mentalment, però he pensat, no, posa-hi salsitxa, que potser m'està fent aquí una trampa, però, que és un trapasser.
La qüestió és que el nom de, no sé quin nom m'han dit, Toni Salsitxa, està molt genial, vull dir, està molt bé. Segona paraula, que, o sigui, segon conjunt de paraules que et propos com a que tu hagis d'escollir si és el nom de la persona o l'objecte, diguem, dona, té altres orígens. Botella, d'acord? O zapelí.
Zapelí.
Brau, molt bé.
Vull dir que botella, compens... botella es pot dir o no en català?
I tant
que sí. D'acord.
De fet, per exemple, aquí...
Saps que et diré que allà, quan... Els que venim de Catalunya, com ens deien botella, no, botella, no, ampolla.
No, de fet, és curiós també la distinció a vegades, donant com a sinònims geogràfics, és a dir, botella i ampolla, i realment potser no ho són del tot, m'explic. He conegut aquí persones que m'han diferenciat el que és una ampolla d'una botella. Una ampolla sol ser més petita, potser de vidre, de colònia, un frascó.
Una botella?
Exacte. No, ampolla. Ampolla,
d'acord.
I una ampolla seria d'aigua, seria més l'actual, el que coneixem tots com a botella. Però aquí a Formentera, per exemple, que coneixem la paraula botella, i és el que dèiem usualment, un dels racons que hi ha entre l'illa i l'espalmador es diu racó de les ampolles, per exemple, que devia ser un lloc on especialment es recollien material vengut de la mà, per exemple.
Sí, sí, ampolles amb missatges, no?
Això no ho sé. O hi ha...
Missatges,
mira,
a dins.
Vivim sense tant de romanticisme que ni les ampolles o botelles porten missatge, ja.
Ja no en porten. No, però mira, tenim els bòtils.
Els bòtils, per exemple.
A Menorca, no?
Aquest origen també, que diuen que és origen per la seva exacta relació anglesa. En tot cas, botella i ampolles són dues paraules correctes en català.
Molt bé. Doncs m'has dit botella o la Zeppelin?
No, Led Zeppelin no, Zeppelí.
Zeppelí, sí, perdona.
Zeppelí, com tu has dit, és un militar, un comte del Ferdinand von Zeppelin, nascut el 1838 i mort el 1917, que va inventar aquesta aeronau. Per tant, aquesta anem 1-1. Et sembla bé que és un...
1-1, sí.
Perfecte.
Un resultat, sí, un resultat que, de l'Osasuna, típic de l'Osasuna.
Exacte. Les gaunes, de la Grunyo, diguem.
Sí, també.
Tercera paraula, o sigui, tercer conjunt de paraules. Grapadora o boicot? Boicot o grapadora?
Boicot.
Molt bé. La paraula grapadora també és divertida perquè de seguida pensàvem en grapa, en grapar, és a dir, aquest, el que són les mans, no? O un grapat, d'acord? Un grapat, recordem que és la paraula que defineix el que et cap de substància, de gra, per exemple, dins la grapa. Però en tot cas, la paraula que ve d'origen, que té un origen, diguem, amb una persona, és del Charles Cunningham Boycott, intendent britànic a Irlanda, que per la seva duresa fou boicotejat pels arrendataris. Parlam de... Hi va néixer... És a dir, aquesta acció es va donar el 1880. D'acord? Seguim.
Molt bé, interessant.
Leotards o Estoig. Pensa que, no ho sé, un nom com es digués Charles Estoig, és un nom preciós. Tu has de decidir si Leotards, aquest parell de mitges, gruixudes...
No es gasten, ja, no es porten, últimament.
No ho sé.
Leotards, en veig menys, potser perquè Formentera no fa tant de fred.
Potser sí, clar.
Quan érem petits, jo a camp meva, amb germanes i tal...
Suposo que és una peça, diguem, molt...
Es portaven,
és molt sofrida, que es diu, molt soferta, és a dir, que aguanta molt.
A mi me'n feien posar els carnestoltes.
D'acord.
I dèiem leotardos.
Leotardos.
Aquestes paraules així com noves, de vegades sí. Aquí passa molt a les illes, no? Que sense voler, doncs, queda com el... No, hi ha molts llocs que no diuen el sindicat, diuen el sindicato.
El sindicato, directament.
Sí. I els leotardos ens feien disfressar de llapis o d'alguna cosa inversemblant.
Per anar abrigat, per no ensenyar la cama, per no ensenyar la pell.
És un mal record.
És que estic veient, si ara veiéssiu, Radio Villens, la cara que fa, diguem, em sap greu, no sabia aquest trauma que tenies amb aquesta paraula. Vols que canviem de paraula, passant
no,
de paraula?
No, deixa'm pensar. Estuche, en no, castellà, estoig, en català...
Leotards o estoig?
Ostres, no tinc ni idea. Estoig, va.
D'acord.
Perquè m'has dit al principi que en Joan Estoig seria un bon gran
Charles,
nom.
Charles Estoig. Perfecte, Bernat. Jules Leotard, 1838-1870, usà un mallot semblant, que era una acròbata francès, i va donar nom a la seva passada de vestir, que com diguem, a més, no, el que em sembla estrany és que en el diccionari no apareguis tu, Bernat, parlant del trauma que tens amb els leotards.
Amb els leotards.
És una paraula, a més, que en comptes de dir leotardos, d'acord, amb una O, en català és leotards, que també fa més, té més cura del nom etimològic propi del francès, també és una paraula, sempre en plural, perquè fa referència a els dos camals, leotards. És aquesta parell de mitges gruixudes, de punt, les quals, unides per un dalt en forma de calces, arriben fins a la cintura. Leotards. Anem a la cinquena paraula.
D'acord, som-hi.
Tap, un tap de botell o d'ampolla, i quinqué, perdó, o quinqué. Tap o quinqué.
Quinqué.
Efectivament, entre 1745 i 1803 va viure un farmacèutic francès que perfeccionà aquest llum, que es deia Antoine Quinquet. I això donà origen a la paraula quinquet. En aquest sentit, és interessant que en català aquestes paraules d'origen francès tenen aquest accent de la E tancat, que no és habitual en català, sol ser obert. En tenim diverses, quinqué, cliché, consommé, puré, jaqué, paté, tot això en català és tancat. I és una paraula, diguem, que quan fèiem a classe deien que és excepció, perquè normalment les paraules agudes que acaben amb E són obertes. En canvi, aquestes que venen d'origen francès són tancades.
Gener
no acaba, no pot accent. Ui, Bernat.
Ah, és veritat, que no duc accent.
Ah, no, perdó. Pensava que deies el gener del mes de gener, perdona. No,
no sé si...
Acabem d'haver com febrer, gener.
Perquè no m'havia fixat en el detall de l'accent, perdona.
No, potser t'ho he dit, és a dir, a veure, perdó, jo he anat molt... D'acord, aquesta és francesa.
Ah.
Bravo, Bernat. Però en tot cas...
Paté. T'imagines algú que digués paté? Algun gironí ho deu dir, paté.
En tot cas, totes les paraules tenen un accent, no totes es porten accent gràfic, és veritat això que diu vostè. Sí. Jo ara m'he precipitat. Anem, seguim amb el joc. Una paraula que potser no era gaire coneguda, no puc donar pistes perquè si dono pistes ja ho dic, però dues paraules, dic fluorescent i lot.
Un lot, que és el que la gent diu llinterna, no?
Bravo.
Una lot.
Molt bé.
Una lot
fluorescent
m'agradaria que fos lot.
I, doncs, els teus desitjos són realitat.
Es fan realitat, gràcies.
Lot és una llanterna, és una paraula, diguem, que aquí no coneixem gaire, però sí que al diccionari apareix, i és un sinònim de llanterna, perquè és una empresa catalana que va inventar, que es deia Radiolot, d'acord? La persona, el segon fundador, era Eduard Rifà i Anglada, que va néixer el 1882 i va morir el 1968, i que s'inspirà en el nom del personatge bíblic, Lot, per crear aquesta llanterna. Es dedicava a fer llanternes, bateries elèctriques, i és molt interessant si busqueu la seva història per internet, és interessant els dissenys que feia amb aquestes llanternes, perquè són dissenys preciosos, el que coneixem com a llanterna clàssica, aquestes metal·litzades, llargues,
sí.
Molt, molt divertides.
Jo en tenia una que es deia Cegassa, n'hi havia una, que meva, de marca Cegassa, te'n recordes?
De piles també, això.
De piles, aquestes que duies així, amb una nansa.
Tipus de temporal, vas abrigat i veus una boira davant teu i...
Sí, era com blanca i granada.
Sí?
I era quadrada, diríem, el focus.
Era petiteta.
Era petita, sí.
Aquestes blaves, ja sé que vols. Tenia una pila bastant gruixuda,
sí,
gordeta.
Sí, de pataca.
Sí, 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 és veritat. Recordo.
Una lot Cegassa. No, no sé si ja existia aquesta marca encara. En fi. 4-2 vaig guanyant.
De veritat? Sí, no diria el compte, però te crec.
4-2.
Esmorzar o linxar?
Linxar.
Segur? Convençudíssim.
Sí.
M'agrada que et sigui tan poc
tan
segur.
Tan convincent.
Charles Lynch,
amigo.
1736-1796, va ser un granger de Virgínia, autor d'una llei de Lynch, la seva llei, d'acord amb la qual s'instituïen tribunals privats que feien judicis i execucions d'una manera sumària, és a dir, el linxament. Dona nom, el seu nom, el seu llinatge, dona nom a aquesta, executar algú sense formació de causa per aplicació de la seva llei, dona nom al linxament o linxar. Per tant, ja anem 5-2.
5-2, sí,
bravo,
sí.
Molt bé. I ara em sembla que tampoc no sé si dir-te... Bé, recordes que quan hem començat la secció te deia que teníem...
Hi havia una il·legal.
D'acord, doncs ara hi ha una il·legal. Bechamel, bechamel o diesel?
Ups. Bechamel, bechamel mucho... No. Bechamel o diesel? Deu ser diesel, no?
Rudolf Diesel va inventar el motor del 1900, aquest motor, diguem, de combustió diesel, i al segle XVI el marquès de Noatel, Louis de Bechamel, va inventar la salsa. Aquesta és la il·legalitat. O sigui, les dues...
Eren correctes.
Les dues, no és que siguin incorrectes les dues, però són, les dues tenen origen a un nom propi. Un cuiner conegut, diguem... Bechamel.
Bechamel, per algun examen d'aquestes del C1 o del C2 que feu, uau! Aquesta...
La paraula, vols dir, sí.
La paraula, si la feu escriure als estudiants, allò només, si algú posa bé bechamel, ja se la va provar.
És que ho fem, tranquil·lament.
Molt bé, Carles, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Salut.